Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una. Us parla Arnau Vilà. El Tribunal Constitucional ha avalat la llei d'amnistia per una majoria de 6 magistrats a 4. Després de 4 dies de deliberacions, s'han confirmat les previsions i la majoria progressista de l'òrgan s'ha imposat validant la llei aprovada fa un any al Congrés dels Diputats. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, celebra que el Tribunal Constitucional hagi sentenciat que la llei d'amnistia sigui constitucional i demana ara al Tribunal Suprem que l'apliqui.
Com a president de Catalunya, em dol que hi hagi persones que encara no s'hagin pogut beneficiar de la llei d'amnistia. Demano a les autoritats judicials pertinents, especialment al Tribunal Suprem, ho faig amb respecte però amb claredat, que se'ls apliqui aquesta llei amb diligència.
Illa ha assegurat que des que la llei d'amnistia s'ha aplicat ha beneficiat unes 300 persones i a Catalunya les coses han anat molt millor. I la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid recupera la normalitat després d'una incidència de senyalització que s'ha produït aquest matí a l'altura del Camp de Tarragona. La incidència ha obligat a tallar temporalment la circulació entre Barcelona i l'estació Lleida Pirineus i ha afectat greument el servei. Un cop resolta l'avaria, el trànsit ferroviari s'ha restablert, però molts trens han acumulat retards significatius i en alguns casos els viatgers han patit demores de gairebé 2 hores. I pel que fa a les carreteres, s'ha reobert la circulació a l'A2 al Bruc, direcció Lleida, després que quedés tallada per un accident. Malgrat la reobertura, encara registren 3 quilòmetres de cues a la zona afectada. I l'aerolínia EasyJet ha cancel·lat 9 vols en l'inici de la segona jornada de vaga dels tripulants de cabina, segons el sindicat USO. Es tracta de 2 vols a Basilea, 2 a Ginebra i un a Londres, Berlín, Bristol, Lisboa i Niça. En total, s'han deixat d'operar 31 vols, dels quals 5 a Màlaga, 13 a Palma, 4 a Alacant, a més dels 9 de la capital catalana. Els tripulants de cabina reclamen millores salarials i laborals i que s'equiparin els sous dels treballadors espanyols amb els de la resta d'Europa. I els Mossos d'Esquadra han desallotjat des de poc abans de les 8 del matí una nau ocupada al carrer Antoni Bori de Badalona, al barri de Gorg. En el moment de la intervenció policial hi havia almenys una vintena de persones a l'interior. Històricament hi han hagut unes 40 persones, però molts havien marxat sabent que els farien fora. La nau estava ocupada des de feia anys, però s'havia convertit en un assentament massiu des del desembre de 2020, quan es van instal·lar algunes de les persones que van fugir de la nau incendiada al carrer Guifré. I pel que fa al temps, avui les temperatures oscil·laran entre els 30 i 35 graus en general i les més altes quedaran al voltant dels 36 o els 37 graus a Ponent i a la Catalunya Central.
Notícies en xarxa.
El 26 de juny de 2025, això és l'Enjoc.
Amb Martí González.
Dijous 26 de juny, penúltim programa de la temporada, avui amb molt futbol. Escoltarem Joan Laporta, ahir va parlar del fitxatge de Nico Williams, sense dir noms, i va parlar també de la reacció de l'Atlètic Club de Bilbao, que no ho posarà fàcil, i també parlem del Mundial de Clubs, perquè un català, Domènec Torrent, ha passat a 8 de final amb el seu Monterrey, el Rayados de Monterrey mexicà, ha eliminat, per exemple, el River Plate. Ahir els Rayados de Monterrey va golejar 4-0 a l'Urawa japonès en aquest Mundial de Clubs, i s'enfrontarà al Borussia Dortmund a partir de dissabte, comencen aquests 8 de final. N'estarem una mica pendents, evidentment, dels catalans que participen en aquest Mundial de Clubs. No n'hi ha cap club català. També parlarem dels equips de casa nostra, com per exemple del Sabadell, que presenta ara mateix a aquesta hora el seu nou entrenador Ferran Costa, i del Badalona, que presenta també, ahir va ser en aquest cas, a Pedro Dólera. En parlarem amb ell aquí a l'Enjoc. Molt futbol, però també bàsquet, handbol i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey, hey. Amb el batriador, hola, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, l'Atlètic Club de Bilbao no posarà fàcil la sortida de Nico Williams cap al Barça.
El jugador va acordar els termes per la seva incorporació al conjunt blaugrana i ja ha comunicat a l'entitat basca la intenció de marxar. Des de Bilbao, però, volen que es fiscalitzi l'operació i exigiran a la Lliga i a la Federació que no es pugui fer efectiva mentre el Barça no estigui en la regla 1-1.
El president blaugrana Joan Laporta assegurava ahir, abans de l'últim capítol del podcast La Llotja 125, que va tenir lloc al Palau de la Música en marc de les celebracions d'aquest 125 aniversari del club, que el Barça complirà amb les exigències per poder fer incorporacions.
Laporta també va dir que no entenia la reacció de l'Atlètic Club de Bilbao i va reconèixer que les relacions entre les dues entitats s'havien refredat últimament per alguns malentesos. El president blaugrana no va voler parlar de noms, però va confirmar que el Barça farà tot el possible per complir amb els objectius del director de futbol Deco i de l'entrenador Hansi Flick. Laporta també va confirmar la imminent sortida d'Ansu Fati al Mònaco.
Pel que fa al Mundial de Clubs, ara en parlàvem, avui s'acaben de definir els vuitens de final.
Amb la tercera i última jornada dels grups G, amb la Juventus i el Manchester City de Guardiola jugant-se al primer lloc i l'H amb el Real Madrid, que en té prou amb l'empat contra el Salzburg austríac per ser primer. En cas de derrota dels blancs, això sí, un triomf de l'Al Hilal saudita contra el Pachuca mexicà els deixaria fora d'aquests vuitens de final.
Ahir el Rayados de Monterrey, també mexicà de Domènec Torrent, va aconseguir el seu bitllet per a vuitens.
L'equip dirigit pel tècnic Salvatà va golejar per 4-0 l'Urawa japonès i aprofitar la desfeta del River Plate argentí 2-0 contra l'Inter de Milà. Els mexicans s'enfrontaran a vuitens al Borussia Dortmund alemany.
I en el futbol de casa nostra, fa només uns minuts, el Nàstic ha fet oficial la sortida de Javier Sanz.
Sanz no continuarà al capdavant de la direcció esportiva del club tarragoní, que es va quedar a les portes de pujar a segona divisió. El club li ha agraït la feina, el compromís i la professionalitat durant les dues temporades que ha exercit el càrrec.
I el Sabadell, a aquesta hora, ara presenta el seu nou entrenador.
Ferran Costa agafa les regnes del conjunt arlequinat a la primera federació. El jove tècnic de Castelldefels arriba amb experiència a la categoria, tot i la seva joventut, després del seu pas per l'Andorra. A banda, es continua confeccionant la plantilla d'aquest Sabadell i els vallesans acceleren el capítol de sortides amb les baixes de Peque Polo i Alfredo Pedraza. La baixa més sonada és la del jove Javi Morcillo, traspassat a l'Atlètic de Madrid.
En bàsquet, el Real Madrid guanya la Lliga CB per la via ràpida.
Els blancs van superar ahir per 70-81 al València, entrenat pel Badalona i Pedro Martínez, i se situen el 3-0 definitiu a la final. El Madrid repeteix títol, mentre que el València es queda un pas de la glòria després d'una bona primera temporada amb el retorn de Pedro Martínez a la banqueta. Va ser l'últim partit que es va disputar a la Fonteta de Sant Lluís abans de traslladar-se a l'espectacular nou pavelló Roig Arena.
Més bàsquet, Biel Colomines és el nou director esportiu del Baxi Manresa.
El de Sant Celoni, de 28 anys, que signa per a 3 temporades, es trobava actualment com a scout del Sacramento Kings de l'NBA des del febrer del 2021. Substitueix en el càrrec a Xavi Pujol, que fa uns dies va marxar al Baskonia.
I el lituà Martínez Gueven és el nou jugador del bàsquet Girona, el pivot lituà, que ja ha jugat al conjunt gironí aquesta temporada passada en qualitat de cedit per la Cedevita Olímpia de Ljubljana, equip al qual va començar el curs passat. I encara en bàsquet, el català Carles Marco es converteix en el nou entrenador del Leima Corunya, que equip que aquesta temporada passada ha baixat de la Lliga CB.
El tècnic badaloní, que aquest darrer curs ha guanyat la Copa i la Lliga Francesa com a entrenador assistent, dirigirà el conjunt gallec a primer era FEP amb l'objectiu de tornar-lo a la màxima categoria del bàsquet estatal.
En categoria femenina, la selecció espanyola ja és a semifinals de l'Eurobàsquet.
El combinat estatal amb tres jugadores catalanes es va desfer ahir als quarts de final de la República Txeca per 88-81. Pel que fa a les catalanes, Aina Ayuso amb 20 punts i 5 rebots, Mariona Ortiz amb 2 punts i 5 rebots i 4 assistències i Andrea Vilaró amb 13 minuts disputats i capturant un rebot van ajudar la selecció a classificar-se per unes semifinals que jugaran demà divendres contra França.
En futbol sala, el Barça està obligat a guanyar avui per seguir optant al títol de Lliga a la primera masculina.
Després de perdre el segon partit al Palau i el tercer aquest dimarts a la pista del Cartagena, el conjunt murcià és a només una victòria de ser campió. Els de Tino Pérez buscaran a les 9 de la nit el triomf per empatar la sèrie i jugar-se el títol en un cinquè partit al Palau. Recordem que si el Barça guanya la Lliga, tornaria a disputar la Champions després d'un any d'absència, a banda de classificar-se per a la Supercopa.
I encara futbol sala, pel que fa a l'altre català de primera, l'Indústria Santa Coloma ha fet oficial el fitxatge de Marcos Ferreira.
El porter argentí de 24 anys arriba procedent del Betis, amb qui aquest curs ha assolit l'ascens a la primera masculina. Ferreira és el quart i l'últim fitxatge de l'Indústria en aquest mercat d'estiu.
I un dia a punt en handbol, ahir es va inaugurar ja la Granollers Cup.
La capital vallesana es converteix en l'epicentre de l'handbol formatiu fins al diumenge amb la 25a edició d'aquest torneig d'handbol base, el més gran del sud d'Europa. La competició compta enguany amb més de 7.000 participants arribats de 21 països que des d'avui fins diumenge disputaran més d'un miler de partits.
I és l'últim dijous de la temporada i encara us hem d'explicar què podrem veure aquest cap de setmana en les retransmissions esportives de la xarxa. Seran diumenge, Alba, i tindrem handbol i patinatge artístic.
Des de 1:45 del migdia es podrà veure la final júnior de la Granollers Cup, el torneig d'handbol base més important del sud d'Europa, ara ho explicàvem, que acull aquests dies la capital vallesana i altres localitats de la comarca. Aquestes finals tindran lloc al Palau d'Esports de Granollers i es podran seguir en directe a la xarxa Més i també a la plataforma de streaming, però ja a la tarda es podrà veure el campionat de Catalunya Lliure Sènior i Júnior de patinatge artístic. Serà a partir de 4:05.
Dijous 26 de juny, 11 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. El Barça, ho explicàvem ahir, tornarà a casa al nou Spotify Camp Nou el proper 10 d'agost. Serà un partit amistós, el trofeu Joan Gamper, que serveix com cada pretemporada per presentar l'equip a l'afició, que encara no té rival confirmat, però servirà com a prova pilot per obrir de nou aquest estadi després de més de 2 anys d'exili a Montjuïc. Ahir em va parlar el president Joan Laporta, que va atendre els mitjans de comunicació abans d'entrar al Palau de la Música per presenciar l'últim episodi del podcast especial del 125 aniversari del club, la llotja del 125.
Ja sabeu que serà, doncs, amb un aforament limitat el que podem disposar en aquests moments i veurem com va creixent aquest aforament. Ja quan tornem per al primer partit oficial ja serà l'aforament, espero, amb més seients. Però sí, està previst fer-ho, s'han demanat tots els permisos, això segueix un procés. Fa 4 mesos que estem treballant en aquest tema per al retorn a l'estadi, al mes d'agost, i bé, estem molt, molt il·lusionats de que es pugui fer, si no hi ha cap impuls. Ponderable, jugarem al Gamper a l'Spotify Camp Nou.
Un Laporta que també va haver de respondre a preguntes sobre Nico Williams, l'extrem navarrès encara de l'Atlètic Club de Bilbao, que pretén fitxar al Barça pagant la clàusula de rescisió del contracte de més de 60 milions d'euros. El president blaugrana no va dir noms, però sí que va assegurar no entendre la reacció del club basc, que vol fiscalitzar els passos del Barça per obstaculitzar tant com pugui aquest fitxatge.
Nosotros no tenemos malas relaciones con el Athletic Club de Bilbao. En estos últimos años ha habido una serie de malos entendidos, de incidentes, pero no creo que por este motivo se pueda decir que el Barça tiene malas relaciones con el Athletic Club de Bilbao, que las tenemos ya desde hace muchísimos años. Por algo somos unos clubes con una historia pues muy amplia, ¿no? No lo entiendo, porque las reacciones que están teniendo, yo creo que ellos, con todo el respeto lo digo, cada uno que se ocupe de lo suyo. No entiendo que el Atlético de Bilbao vaya a hablar del Barça a la Liga. Esto no creo que corresponda, pero bueno, ya ellos sabrán lo que hacen.
Laporta, que també va tornar a assegurar que el club està treballant per poder fitxar i inscriure jugadors de les diferents competicions amb normalitat, amb la regla 1-1. Això pel que fa al Barça, que no es va poder classificar, recordem, pel Mundial de Clubs que tenim en marxa i que ja tenim pràcticament tots els enfrontaments de 8 anys de final definits. Ahir es van decidir els grups E, amb l'Inter de Milà superant i eliminant el River Plate argentí, i el Monterrey mexicà, dirigit pel català Domènec Torrent, golejant l'Urawa japonès 4-0 per classificar-se per a les eliminatòries. El tècnic de la Selva es va mostrar, evidentment, molt satisfet, però assegurava que el seu equip encara tenia cosas a mejorar.
Bueno, aún tenemos lagunas. Feliz porque nos vamos invictos, que no es fácil en este grupo. Cuando te tocó el grupo que te tocó, pues hoy eran equipos muy importantes. Entonces, seguramente los de dentro teníamos ilusiones de pasar, pero seguramente la gente de fútbol de fuera, pues no nos daba pocas opciones, ¿no? Y lagunas las hay. Hay momentos que nos hemos incluso hoy desconectado 10 minutos, pero es normal. Ningún equipo es perfecto, pero la que hemos retocado un poco la presión alta, haciéndola diferente. Ya hemos agarrado el balón, hemos atacado bien.
El conjunt mexicà, aquest Rayados de Monterrey, que es veurà les cares de 8 anys de final amb el Borussia Dortmund alemany. Torrent deia que vol seguir anant pas a pas en aquest Mundial i veure fins on pot arribar.
Vamos a ver cómo recuperamos. Hoy, por ejemplo, Sergio Canales, que aún tenía molestias, estaba para 20 minutos si lo necesitábamos. Lucas estaba con un resfriado de hace 2 días. Los que han jugado lo han hecho muy, muy bien. Y entonces vamos a ver. Cada partido para mí es como una partida de ajedrez, de intentar mirar cómo mueven las fichas ellos y cómo las podemos mover nosotros, ¿no? Entonces, Entonces, a partir de aquí, ¿cómo lo que hemos hecho? Paso a paso, tendremos 3-4 días para preparar a conciencia este Mundial, que para nosotros es excelente para mostrarnos al mundo, ¿no? Como mexicanos y sobre todo como el club que representamos, que es Monterrey. Lo vamos a intentar sabiendo que todo es muy, muy difícil.
Dissabte arrenquen aquests vuitens de final amb el duel brasiler entre el Palmeiras i el Botafogo d'una banda i un Benfica-Chelsea. Abans, avui mateix es definiran els dos últims grups, el G amb la Juventus i el Manchester City de Guardiola jugant-se al primer lloc i l'H amb el Real Madrid, que en té prou amb un empat contra el Salzburg austríac per ser primer. En cas de derrota dels blancs, això sí, un triomf de l'Al-Hilal, de l'Arabia Saudí, contra el Pachuca mexicà, els deixaria fora el Madrid d'aquests vuitens de final. Més futbol. Aquest mateix migdia està tenint lloc la presentació de Ferran Costa com a nou entrenador del Centre d'Esport Sabadell. El jove tècnic de Castelldefels agafa les regnes del nou projecte del conjunt arlequinat, que ha tornat a la primera federació masculina després d'aconseguir l'ascens mitjançant play-off. Escoltem en directe aquesta presentació de Ferran Costa, que ha arrencat a la una amb el Twitch dels companys de Ràdio Sabadell.
Perquè hi ha desplaçaments molt concrets, molt complexes, que et demanen coses molt específiques, i penso que l'equip que és fiable i regular és el que sap entendre quin partit ha de jugar cada setmana, però com deia abans, sense renunciar a aquesta A, que és la que ha de sustentar tot el creixement i l'evolució de l'equip.
El Sabadell, evidentment, tenia un objectiu clar, o com a mínim en la mentalitat del col·lectiu era la de pujar, la de tornar ràpid a Primera Federació, i per tant era un dels equips a batre, anem a dir-ho així, un dels rivals a batre de la part alta. Dintre de no perdre el punt d'ambició, quina és la realitat en la qual ha de conviure el Sabadell en aquest retorn a la Primera Federació?
No, la realitat és la del repte. O sigui, la realitat és la del repte i tot el que engloba aquesta paraula. Jo penso que tenim moltes coses pendents en aquesta categoria, que també tenim moltes lliçons si mirem enrere. Crec que hem de ser prou hàbils com per tornar un moment enrere, agafar aprenentatges i ficar-los a disposició d'aquest nou equip per intentar no recaure en situacions que han d'haver deixat un aprenentatge. I a partir d'aquí nosaltres no busquem gent conformista, estem parlant de màxima exigència, estem parlant del rendiment. Crec que tothom que es dedica a l'alt rendiment entén que jo vingui ara a dir un esglaó classificatori realment no té cap sentit, perquè és la competició que et posa on has d'estar, i el repte també forma part del repte és el demostrar a nosaltres que som prou bon equip com per arribar al mes d'abril mirant la classificació i estant en una posició on ens faci goig. Però tot això, hi ha molts mesos previs, hi ha molts dies de pluja, de fang, de mal temps, i a mi el que sí que m'agradaria és que connectéssim ràpidament amb l'afició, amb tot el que envolta el club, per fer una cosa digna, que ens faci sentir orgullosos i que tots sentim que som mereixedors de ser un equip reconegut a la categoria i amb una identitat clara.
Ferran Costa en directe ara mateix al Twitch de Ràdio Sabadell amb aquesta presentació oficial del Centre d'Esport Sabadell, de nou entrenador del Sabadell a Primera Federació Masculina. També ha presentat entrenador, en aquest cas, ahir al Badalona, que està confeccionant un projecte a la Tercera Federació per lluitar per l'ascens a Segona, i qui millor per dirigir-lo que un tècnic que ho va fer fa un any, Pedro Dólera, el pretenc, amb experiència en equips com l'Europa, el Prat i aquest Olot, que va guanyar la Lliga a Tercera fa un any, agafa les regnes de l'equip escapulat per lluitar per tot. Va seguir la presentació el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
L'entrenador pretenc ha deixat molt clar que vol un equip amb molta ambició per aconseguir fites importants. I és que el segell de Pedro Dólera és innegociable. El nou entrenador del Badalona vol que el seu equip sigui una família i, per tant, que tots caminin cap a la mateixa direcció. Més enllà d'haver entrenat entitats com Europa, Prat i Olot, s'ha mostrat il·lusionat de poder afrontar el repte i dirigir un club històric com el Badalona.
Mira les plantilles que està fent la gent i les inversions que estan fent, serà un any molt difícil per tots, amb la qual nosaltres hem d'estar tranquils. Per mi això no és cap pressió, perquè és el que estic habituat i per això vinc aquí, per passar-m'ho bé amb aquesta pressió, perquè vull dir, al final tots volem estar en un club com aquest, amb opcions de lluitar per guanyar una lliga, per créixer com a persones i com a entrenadors, i per això venim. En el qual el jugador que no estigui, diguéssim, al nivell o no estigui preparat per fer això no pot estar en un club com el Badalona.
El president del club, Miguel Ángel Sánchez, ha reconegut que Dólera ja havia estat objectiu de l'entitat en temporades anteriors, però que no s'havien donat les circumstàncies perquè s'acabés concretant.
Que ja era hora de comptar amb un míster com Pedro, un míster que té moltíssima experiència a la categoria, un míster que que crec que en aquest moment no hi ha o molt pocs místers a Catalunya que tinguin aquest tipus de currículum. Sé que és un míster que amb molt, bueno, amb pressupost petits, perquè no vull desmereixer ningú ni a cap entitat, amb pressupostos petits, ha fet coses molt, molt grans al món del futbol.
Doller ha confirmat que de moment està molt satisfet amb la plantilla que s'està confeccionant i que la pretemporada s'iniciarà el 23 de juliol.
Gràcies, Ramon. Un dels integrants d'aquest nou Badalona és un emblema del futbol català, com és Josu Rodríguez, que després de no renovar amb la Unió Esportiva Sant Andreu ha fitxat per aquest nou projecte de Pedro Doller, un Josu que presentava aquesta setmana Space Football, una fira de futbol que es viurà al pavelló del Camp del Ferro de Sant Andreu a Barcelona des de demà divendres i fins diumenge. El futbolista explicava als micròfons de la xarxa que després d'una recerca va decidir impulsar aquest Space Football perquè no existia res semblant.
Sí que és veritat que hi ha congressos d'entrenadors específics, només per entrenadors, hi ha tecnificacions, hi ha campus, però el que engloba tot el que és el futbol, doncs no he trobat informació, llavors ens vam tirar a l'aventura de fer una fira de futbol aquí a Barcelona. Primer començarem amb una edició petitona que es farà a Sant Andreu, al pavelló del Camp del Ferro, on és un pavelló superadequat perquè té tres pistes i ficarem moltes coses relacionades amb el futbol.
Un Josu que també explicava així a qui anava dirigida aquesta fira i una mica en què consistia.
La idea és de 1 a 99, o sigui, si el nen o nena ja pot caminar i vol vindre a pintar diferents coses relacionades amb el futbol, pot assistir, de fet tenen entrada gratuïta, i els més grans, si volen escoltar les formacions, també poden vindre a formar-se. Sobretot va molt més enfocat a el que són nens i nenes, perquè hi ha moltes activitats de jugar, i al final el que volem és que s'ho passin bé i que sigui una jornada diferent.
El futbolista del Barcelona també confirmava que alguns jugadors de primera divisió passaran per aquest Space Football aquest cap de setmana.
Tenim confirmats ara el Ramon Terrats, que és jugador del Villarreal. Estem parlant amb el Sergi Cardona, que també el tenim quasi confirmat, l'Arnau del Girona, Antonio Roca de l'Espanyol, i després de futbol sala també, perquè volem impulsar el que és el futsal també, que creiem que hi ha un dèficit aquí a Catalunya, sobretot a nivell d'instal·lacions, i volem també promocionar-ho, i vindrà l'Adolfo del primer equip, Adolfito del Barça, el Roger Serrano, i estem intentant, això és una primícia, però el Diego del Barça estem intentant a través de Home a veure si poden vindre.
Ara parlarem del Barça de futbol sala, com dèiem, des de demà divendres i fins diumenge, d'aquesta primera edició de l'Space Football, que té la voluntat de créixer i que també vol ser hereva del Planet Futbol, una fira que també es va celebrar a Barcelona a principis d'aquest segle. En bàsquet, el Real Madrid va guanyar ahir per la via ràpida 3-0 a la final al títol de Lliga CB. Els blancs van ser superiors a un València molt voluntariós i lluitador que no va poder igualar la qualitat i el físic d'un Madrid que ja havia guanyat amb molta solvència la fase regular d'aquesta ACB. En parlava el tècnic del València, el badaloní Pedro Martínez.
Madrid ha sido el mejor equipo de la Liga regular, con mucha... nos ha sacado, ya nos sacó. Nosotros fuimos los segundos empatados con el Tenerife y ya nos sacaron bastantes partidos. Y en el playoff, aunque yo creo que sobre todo pues, en el primer partido por 30 minutos y en el segundo por 40 fuimos tremendamente competitivos y estuvimos francamente bien, han sido superiores a nosotros, ¿no? Entonces no hay que poner ninguna... se han ganado 3-0, es duro, hay que asumirlo, hay que aceptarlo y entender pues que hay veces que el rival pues claramente te supera y lo que tienes que hacer es pues darles la mano, irte a casa a ver qué puedes hacer para tener otra oportunidad como esta y estar más preparados la próxima vez.
El València que mira endavant després de fer una bona temporada, la primera des del retorn de Pedro Martínez, i encara en bàsquet un apunt més, el Baxi Manresa ha confirmat la incorporació de Biel Colomines com a nou director esportiu del club, en substitució de Xavi Pujol, que recordem, fa uns dies us explicàvem que marxava al Baskonia. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Biel Colomines fitxa per 3 temporades amb el conjunt de la capital bagenca. Amb 28 anys té experiència com a tècnic i com a observador. Després de llicenciar-se en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Girona i formar part del cos tècnic del bàsquet Girona, va fer un gir a la seva carrera per centrar-se en la caça de nous talents. Ho va fer com a editor en cap del servei Scouting Eurohopes, un servei destinat a universitats americanes per a descobrir talent europeu. El de Sant Celoni va fer el salt a la seva carrera al fitxar per l'equip de l'NBA, el Sacramento Kings, on ha estat treballant fins ara l'estructura d'observadors de l'equip com a analista amb l'objectiu de trobar nous talents pel conjunt californià, una experiència que li dona un profund coneixement del mercat basquetbolístic i que li servirà per aquest nou repte de substituir a Xavi Pujol.
Gràcies, Jordi. En futbol sala avui se la juga el Barça, que està obligat a guanyar el Palacio de los Deportes de Cartagena si vol continuar optant el títol de Lliga masculina. De moment, 2-1 pel Cartagena en aquesta final de Lliga. El tècnic blaugrana Tino Pérez parlava dels aspectes a millorar per aquest quart partit.
Hemos mejorado también en aspectos de estrategia, balón parado, creo que dominamos bien el juego, tanto en defensa como en ataque, que anulamos bastante bien muchas de las virtudes de Jimby, evidentemente. Bueno, pues creo que hay que... Con eso no es suficiente para ganar un partido en una final. Creo que, como digo, hay que dominar otros aspectos y en este caso es donde tenemos que dar ahí una apertura de tornillo, ¿no? El otro día decíamos que era un poco la finalización, que esos últimos 10 metros, creo que hoy no era ese el problema, creo que el problema era pues el haber dado un poco más de ventaja al rival en un momento crucial de partido.
Avui a les 9 de l'espre aquest quart enfrontament de la final entre Jimby, Cartagena i Barça. Esperem que no sigui definitiu, que el Barça guanyi per forçar aquest cinquè i definitiu duel, que es jugaria dilluns vinent al Palau Blaugrana. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, Oriol Colomín al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag, show your true colors.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita Kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
So Jaden, look, it's only a couple more records left on the album, man. Like, what you think I should put on now?
What?
Really? Nah, come on, man. People heard that. I mean, I got some hot records. I got The Rain, I got What Should I Do Next? All right, look, you know what? Look, I'm just going. I'm going to pick my own. I'm going to put something else on. All right, man. Fine.
Wow, wow. Wow, wow.
Bon dia i bon dijous 26 de juny de 2025, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 26 de juny, avui parlarem una mica del Mundial de Clubs Masculí de Futbol, perquè ja tenim alguns catalans classificats per als vuitens de final. També escoltarem el president de la Barça, Joan Laporta, sobre el fitxatge de Nico Williams, i també parlarem del futbol de casa nostra. Trucarem al nou entrenador del Badalona, Pedro Dolera, que va ser presentat ahir per dirigir un equip que vol lluitar per ser a la part alta del grup 5 de Tercera Federació. Molt futbol, però també futbol sala, bàsquet i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb l'Ola Triador, Ola, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, l'Atlètic Club de Bilbao no posarà fàcil la sortida de Nico Williams cap al Barça.
El jugador va acordar els termes per la seva incorporació al conjunt blaugrana i ja ha comunicat a l'entitat basca la intenció de marxar. Des de Bilbao, però, volen que es fiscalitzi l'operació i exigien a la Lliga i a la Federació que no es pugui fer efectiva mentre el Barça no estigui en la regla 1-1.
Ahir en parlava el president del Barça, Joan Laporta, assegurava que abans de l'últim capítol del podcast de la Llotja 125, després l'escoltem, que va tenir lloc al Palau de la Música en el marc de les celebracions del 125 aniversari, que el club complirà amb les exigències per poder fer incorporacions.
Laporta també va dir que no entenia la reacció de l'Atlètic Club de Bilbao i va reconèixer que les relacions entre les dues entitats s'havien refredat últimament per alguns malentesos. El president blaugrana no va voler parlar de noms, però va confirmar que el Barça farà tot el possible per complir amb els objectius del director de futbol, Deco, i de l'entrenador, Hansi Flick. Laporta també va confirmar la imminent sortida d'Ansu Fati al Mònaco.
Pel que fa al Mundial de Clubs, avui s'acaben de definir els vuitens de final.
Amb la tercera i última jornada dels grup G, com amb la Juventus i el Manchester City de Guardiola jugant-se al primer lloc, i la amb el Real Madrid, que en té prou amb un empat contra el Salzburg austríac per ser primer. En cas de derrota dels blancs, això sí, un triomf de l'Al-Hilal saudita contra el Pachuca mexicà els deixaria fora d'aquests vuitens de final.
Ahir el Rayados de Monterrey, també mexicà, entrenat per un català, Domènec Torrent, va aconseguir el seu bitllet per a vuitens.
L'equip dirigit pel tècnic Salvatà va golejar per 4-0 a l'Urawa japonès i aprofita la desfeta del River Plate d'Argentina 2-0 contra l'Inter de Milà. Els mexicans s'enfrontaran a vuitens al Borussia Dortmund alemany.
I en el futbol de casa nostra, fa només uns minuts, aquest mateix migdia, el Nàstic ha fet oficial la sortida de Javier Sanz.
Sanz no continuarà al capdavant de la direcció esportiva del club tarragoní, que es va quedar a les portes de pujar a segona divisió. El club li ha agraït la feina, el compromís i la professionalitat durant les dues temporades que ha exercit el càrrec.
I el Sabadell també jugarà aquesta primera federació, està encara presentant des de la una el seu nou entrenador.
Ferran Costa agafa les regnes del conjunt arlequinat a la primera federació. El jove tècnic de Castelldefels arriba amb experiència a la categoria, tot i la seva joventut, després del seu pas per l'Andorra. A banda, es continua confeccionant la plantilla d'aquest Sabadell i els vallesans acceleren el capítol de sortides. Ho fan amb les baixes de Peque Polo i Alfredo Pedraza. La baixa més sonada, això sí, és la del jove Javi Morcillo, traspassat a l'Atlético de Madrid.
I en bàsquet, el Real Madrid va guanyar ahir la Lliga, a ACB, per la via ràpida.
Els blancs van superar ahir per 70-80 un al València, entrenat pel badaloní Pedro Martínez, i situen el 3-0 definitiu a la final. El Madrid repeteix títol, mentre que el València es queda un pas de la glòria després d'una bona primera temporada amb el retorn de Pedro Martínez a la banqueta. Va ser l'últim partit que es va disputar a la Fonteta de Sant Lluís abans de traslladar-se a l'espectacular nou pavelló Roig Arena.
Més bàsquet, Biel Colomines és el nou director esportiu ja oficial del Baxi Manresa.
El de Sant Celoni, de 28 anys, que signa per 3 temporades, es trobava actualment com a scout del Sacramento Kings de la NBA des del febrer del 2021. Substitueix en el càrrec Xavi Pujol, que fa uns dies va marxar al Baskonia.
I el lituà Martínez Gueven és el nou jugador del bàsquet Girona. El pivot lituà torna al club gironí després d'haver jugat ja la temporada passada en cedit, en aquest cas pel CD Vita Olímpia de Ljubljana Slovè, equip amb el qual va començar el curs passat. I el català Carles Marcos es va converteix també en el nou entrenador del Lleida Corunya, equip que aquesta temporada ha baixat, recordem, de la Lliga CB.
El tècnic badaloní, que aquest darrer curs ha guanyat la Copa i la Lliga Francesa com a entrenador assistent, dirigirà el conjunt gallec a primera FEP amb l'objectiu de retornar-lo a la màxima categoria del bàsquet estatal.
En categoria femenina, encara en bàsquet, la selecció espanyola ja és a les semifinals de l'Eurobàsquet.
El combinat estatal entre jugadores catalanes es va desfer ahir als quarts de final de la República Txeca per 88-81. Pel que fa a les catalanes, Aina Ayuso amb 20 punts i 5 rebots, Marion Ortiz amb 2 punts, 5 rebots i 4 assistències i Andrea Vilaró amb 13 minuts disputats i capturant un rebot van ajudar la selecció a classificar-se per unes semifinals que jugaran demà, divendres, contra França.
En futbol sala, el Barça està obligat a guanyar avui per seguir optant el títol de Lliga a la primera masculina.
Després de perdre el segon partit al Palau i el tercer aquest dimarts a la pista del Cartagena, el conjunt murcià és a només una victòria de ser campió. Els de Tino Pérez buscaran a les 9 de la nit el triomf per empatar la sèrie i jugar-se el títol en un cinquè partit al Palau. Recordem que si el Barça guanya la Lliga, tornaria a disputar la Champions després d'un any d'absència, a banda de classificar-se per a la Supercopa.
I de no quedar l'any en blanc. Encara no ha guanyat cap títol aquest any el Barça. Encara en futbol sala, l'altre català de la primera masculina, l'Indústria Santa Coloma, ha fet oficial el fitxatge de Marcos Ferreira.
El porter argentí de 24 anys arriba procedent del Betis, amb qui aquest curs ha assolit l'ascens a la primera masculina. Ferreira és el quart i últim fitxatge de l'Indústria en aquest mercat d'estiu.
De fet, fa uns minuts, l'Indústria Santa Coloma ha confirmat un nou fitxatge, en aquest cas de Víctor Pérez, que signa amb el club colomenc fins al 2028, però que se n'anirà cedit al filial del Barça. I un últim apunt, en handbol, ahir es va inaugurar la Granollers Cup.
La capital vallesana es converteix en l'epicentre de l'handbol formatiu fins diumenge amb la 25a edició d'aquest torneig d'handbol base, el més gran del sud d'Europa. La competició compta enguany amb més de 100.000 participants arribats de 21 països que des d'avui fins diumenge disputaran més d'un miler de partits.
Ja avui és l'últim dijous de la temporada i encara us hem d'explicar què podrem veure aquest cap de setmana amb les retracions esportives de la xarxa. Seran totes dues diumenge i tindrem handbol i patinatge artístic, Alba.
Des de 2:15 del migdia es podrà veure la final júnior de la Granollers Cup, el torneig d'handbol base que us explicava, amb el més important del sud d'Europa, que acull aquests dies la capital vallesana i altres localitats de la comarca. Aquestes finals tindran lloc al Palau d'Esports de Granollers i es podran seguir en directe a la xarxa Més i també a la plataforma de streaming, però ja a la tarda es podrà veure el campionat de Catalunya Lliure Sènior i Júnior de patinatge artístic serà a partir de les 4:05. Ladies and gentlemen.
Dijous 26 de juny, 8 minuts passant ja de 2:15, comencem parlant de futbol. El Barça, ho explicàvem ahir, tornarà a casa al nou Spotify Camp Nou el proper 10 d'agost. Serà un partit amistós, el trofeu Joan Gamper, que serveix cada pretemporada per presentar l'equip a l'afició, que encara no té rival confirmat per aquest any, però servirà com a prova pilot per obrir de nou l'estadi després de més de 2 anys d'exili a Montjuïc. Ho farà amb aforament reduït, això, uns 60.000 espectadors. Ahir va parlar el president Joan Laporta, que també va atendre els mitjans abans d'entrar al Palau de la Música per presenciar l'últim episodi del podcast especial del 125 aniversari del club La Llotja del 125, on Laporta que també va haver de respondre preguntes sobre Nico Williams, l'extrem navarrès, encara de l'Atlètic Club de Bilbao, que pretén fitxar al Barça pagant la clàusula de rescisió del contracte. El president Laurana no va dir noms, però sí que va assegurar no entendre la reacció del club basc, de l'Atlètic Club, que vol fiscalitzar els passos del Barça per obstaculitzar tant com pugui aquest fitxatge.
Permeti'm que no parli de noms. Nosaltres estem atents a totes les oportunitats que es produeixen en el mercat. Hem aprofitat una oportunitat que veiem per al Joan Garcia i totes les que el director de futbol ens digui que vol que el club doncs, d'alguna manera hi afronti i vulgui realitzar-les, doncs intentarem realitzar-les. I sempre que veiem que hi ha una oportunitat al mercat, doncs l'aprofitarem.
Per cert, demà mirarem d'escoltar també Joan Garcia, que ha ofert als micròfons dels mitjans del club la seva primera entrevista com a porter blaugrana. Laporta també va assegurar que el club està treballant per poder fitxar i inscriure jugadors a les diferents competicions amb normalitat, amb la regla 1-1.
Nosotros estamos trabajando para estar en la regla 1-1, que de hecho pues ya estuvimos en el mercado de invierno, y bueno, se han hecho todos los pasos para poder fichar con normalidad, para que no estemos como habíamos estado hasta el mercado de invierno intervenidos económicamente por el Fair Play, y en estos momentos entiendo que podemos fichar con toda normalidad. Evidentemente tenemos que cumplir con unos parámetros, que es lo que estamos haciendo, y en cumplimiento de estos parámetros vamos a poder fichar los jugadores que queremos fichar y registrarlos, inscribirlos.
I un últim document de la porta molt breu confirmant la més que probable sortida d'Ansu Fati al Mònaco.
En l'Ansu, si tot acaba bé aquesta setmana, podríem tenir molt bones notícies i aniria al Mònaco.
Això pel que fa al Barça, que no es va poder classificar. Recordem, pel Mundial de Clubs, que tenim en marxa, que ja tenim pràcticament tots els enfrontaments de vuitens de final definits. Ahir es van decidir els grups E, amb l'Inter de Milà superant i eliminant el River Plate argentí, i el Monterrey mexicà, dirigit pel català Domènec Torrent, golejant l'Urawa japonès 4-0 per classificar-se per a les eliminatòries. El tècnic de la Selva, Domènec Torrent, es va mostrar, evidentment, molt satisfet per aquesta classificació.
Hi havia tantes especulacions i el reglament és tan complicat, de veritat, tan complicat, que jo les dije, oye, lo peor que nos puede pasar es que uno de los dos gane, como ha pasado, o empate a cero, y nosotros no cumplamos nuestro objetivo, que era ganar, ¿no? Entonces, sí que el minuto 80 me giré y le dije, ¿cómo van? Me parece que recién estaban 1-0, no estaban ni 2-0. Digo, bueno, pues ya estamos con medio pie, ¿no? Dentro. Bueno, a partir de aquí sabía que había una expulsión de River, que era más complicado, pero hasta el 80 no miré nada. Nos tenemos que centrar en lo nuestro, lo que puedes controlar, lo que no puedes controlar, no desgastes ni un minuto.
El conjunt mexicà, aquest Rayados de Monterrey, que es veurà les cares de vuitens amb el Borussia Dortmund, alemany. Torrent descrivia així el seu rival a vuitens.
El próximo partido, sabemos que es muy difícil, es otro equipo europeo que compite muy bien, siempre en Europa es un equipo puntero, entonces lo que hemos hecho en todos los partidos, ahora nos viene Borussia Dortmund, ya sabemos cómo juega, porque los tengo muy vistos, y esto no quiere decir nada más que como mínimo tengo una referencia de que nos vamos a encontrar, un equipo muy sólido, muy vertical, con línea de tres y dos carriles muy altos, bueno, no parecido, pero casi en la forma de jugar a Inter de Milán.
Dissabte arrenquen els vuitens de final amb el duel brasiler entre el Palmeiras i el Botafogo d'una banda i un Benfica-Chelsea. Abans, avui mateix es definiran els dos últims grups, el G, amb la Juventus i el Manchester City ja classificats però jugant-se al primer lloc, el City de Guardiola, evidentment, i l'H amb el Real Madrid, que en té prou amb un empat contra el Salzburg austríac per ser primer, en cas de derrota dels blancs, això sí, contra el conjunt austríac, un triomf de l'Al-Hilal saudita contra el Pachuca mexicà, que porta 0 punts, els deixaria fora d'aquests vuitens de final. Més futbol. Fa només uns minuts ha acabat la presentació de Ferran Costa com a nou entrenador del Centre d'Esports Sabadell, el jove tècnic de Castelldefels que agafa les regnes del nou projecte del conjunt arlequinat que torna a la primera federació masculina després d'aconseguir l'ascens mitjançant play-off. També ha presentat entrenador, en aquest cas ahir, al Badalona, Pedro Dolera, tècnic amb molta experiència en diversos clubs catalans que arriba a un projecte que en principi lluitarà per ser a la part alta d'aquest grup 5, el grup català de tercera federació, que ja abans de començar sembla interessantíssim. Per parlar d'aquest nou Badalona tenim al telèfon precisament a Pedro Dolera. Pedro, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Primer de tot, com va anar la presentació d'ahir?
Molt bé, la veritat que ja tenia ganes, molt content de ser un club històric com és el Badalona, on, bueno, on tindrem poder per poder treballar tranquils i fer les coses com a mi m'agraden i, bueno, a poc a poc intentar fer un equip sòlid que pugui competir a la categoria.
Vas decidir de seguida pel Badalona o tenies diverses ofertes per triar, no sé si també de segona federació alguna, o tenies clar?
Bueno, vaig tenir coses per anar a l'estranger i també a segona ref fora de Catalunya. Aquí a Catalunya van haver opcions però no es van materialitzar, amb la qual va quedar tot en res. Però bueno, el Badalona és un club que ja fa anys que anava darrere i pels tempos d'ells i meus mai havia coincidit. Quan vaig renovar diverses vegades al Prat o com vam marxar a Olot i aquest any pues, era l'any, no? Llavors bueno, al final ells van decidir canviar d'entrenador i jo estava lliure, amb la qual cosa va anar tot rodat.
M'ho has explicat una mica, però què et va cridar més del projecte per acceptar?
Bueno, primer de tot perquè és un club històric on sé que ha entrat una propietat que deixa treballar i que també inverteix i té la idea de voler fer un projecte per anar pujant. Després a l'estadi, que és una passada, l'afició de Badalona, que és una històrica i que sempre està amb el seu equip, i l'opció de poder fer un equip competitiu, pues, tot això junt. També el fet d'estar més o menys a prop de la meva zona de casa, diguéssim, i tal, que he estat un parell d'any a Olot, que ha sigut complicat a nivell logístic, i bueno, tot això va sumar i va ser la clau, no?
Em parlaves de l'estadi, ara et preguntaré també per aquest canvi de gespa, que en principi s'ha de fer, però no sé si està més cridat a pujar o com a mínim lluita per aquest ascens, aquest Badalona o l'Olot que agafes ara fa dos anys, la temporada 23-24, que amb qui puges, de fet, i guanyant directament la Lliga a tercera?
Bueno, jo no veig, ni en aquell moment eren favorits de res, ni ara tampoc ho som, ni tampoc som un equip del Montón, entenc-me, vull dir, penso que el Montón era un equip per poder competir, igual que van fer l'Olot, però la igualtat entre 7, 8, 9 equips de la Lliga serà màxima, amb la qual haurem d'estar pues, això, molt certers i encertar molt i ser regulars i bueno, tot això és el que es portarà a poder estar allà dalt. Però ja dic, aquest any la tercera divisió tothom diu que pot ser de les més difícils dels últims anys pels clubs que han baixat, pels que han pujat i pels pressupostos i moviments que està havent de compres de clubs que amb gent que inverteix molt, no?
Ara et pregunto també per això, per com veus aquesta tercera federació de la temporada vinent, però deixa'm preguntar-te també per la sortida d'Olot, com la vas viure i no sé si senties també que podies aconseguir amb aquell equip la permanència a segona federació.
Sí, estava totalment convençut i bueno, va ser una decisió estratègica de la secretaria tècnica o de la directiva, diguéssim, esportiva, i aquí poc, a l'entrada poc té a dir. Jo penso que, bueno, els números estan allà i poca cosa a dir, no? Però, bueno, al final, això de futbol, mira, la primera vegada que em passava i ho vaig passar malament, però, bueno, al final aprens a entendre que no val la pena pensar el per què, perquè al final els perquès no, en el futbol no existeixen i els entrenadors sempre estem una mica pues, exposats a aquestes coses, no?
Tornant al Badalona, tornant al futur més proper, com deies, al grup 5 hi ha molta gent que s'està reforçant, molts projectes que volen estar a la part alta, però quin grau d'exigència pel que fa als objectius tens amb el Badalona? I parlaves que no volies parlar d'ascens fins a final de temporada, però això, quins objectius et marques que, com a mínim des del principi?
Bueno, nosaltres volem estar allà dalt, no? Vull dir, però ja et dic, com 8 o 9 equips més a la Lliga, i això dir-ho és molt fàcil, el paper ho aguanta tot, o l'arxiu de veu ho aguanta tot, però després s'ha de refrendar el camp, amb la qual jo crec que si tu vols pujar, l'experiència que jo tinc, torno a dir, has de ser molt regular durant la Lliga i, a més, has de ser molt certer i estar molt fi a les darreres 10 jornades, no? Llavors, bueno, hem d'arribar allà vius, amb opcions, i després Déu dirà.
L'experiència amb l'Olot de l'última vegada, de fet, va guanyar amb força claredat la Lliga i va pujar directament.
Sí, van fer rècord de punts, crec, o si no van fer rècord va ser per mil·lèsimes, o sigui, de tota la història de la tercera, amb la qual van guanyar la Lliga d'un punt de segon, que era l'OSPI, i ja dic, va ser una passada, però ja et dic, això, si m'ho haguessin dit a principi de Lliga, no t'ho hagués assegurat, perquè ja et dic, al final, però l'equip va estar molt bé, vam estar molt ferms, vam entrenar molt bé durant tot l'any, no vam deixar-nos anar i això és un orgull, sobretot quan vam pujar, no? I això és el que vull transmetre a Badalona i des del primer dia, no? Un equip ambiciós, un equip amb fam, un equip amb ganes, un equip humil, i amb la il·lusió que tinc jo, pues, sumar tot això, pues, intentar tenir èxit.
Pel que fa a la plantilla d'aquest Badalona, s'han anunciat ja diverses renovacions, també alguna baixa, també els fitxatges, els últims de Reig, Xavi Marric i també el de Josu. S'ha renovat ja força l'equip, però no sé si la intenció és encara fer algun canvi més.
Bueno, això ho porta més la secretaria tècnica amb l'Aleix, però bueno, jo quan vaig arribar ja estava bastant avançat en algunes coses i bueno, he intentat pues, aportar el meu granet de sorra i fer una plantilla el més d'això possible a les meves característiques, el que jo vull. En aquest sentit, tothom està fent un esforç per fer-ho. Falta entrar bastanta gent encara. Nosaltres, com vam jugar al play-off, tot anant més lent. Però bueno, anem en pas ferm i poc a poc i bona lletra, saps?
Precisament sobre això, quin estil o filosofia vols implementar aquest Badalona? No sé si serà reconeixible especialment.
Sí, home, jo crec que els meus equips els darrers anys s'ha vist, no? Vull dir, moltes vegades, quan estava al Prat, col·locaven molta d'això de Amarrategui, en el sentit de, clar, que estan jugant a segona B, que era primera ref d'ara, amb un equip amb un pressupost de risa, m'entens? Vull dir que, clar, nosaltres teníem que fer pues érem l'últim de los últimos i encara així vam estar salvant-nos any rere any. No? Llavors era difícil fer futbol espectáculo, però quan he saltat altres, o al mateix Prat, quan hem guanyat la Lliga, o quan van a Olot, i pues, hem jugat un equip que juga des de darrere, que intenta imposar-se al rival, que intenta ser dominador en el joc, i que defensivament té un to i, bueno, els seus porters normalment són Zamora o prop, no? Llavors, si aconseguim això, que a dalt tinguem aquella agressivitat i anem per feina i a darrere defensem bé, pues l'equip estarà dalt segur. Això és la... són matemàtiques, eh? Mm-hmm. Però clar, de, per fer això, que torno a dir que és molt fàcil dir-ho, hi ha molt treball a darrere, hem de conjuntar tot l'equip, fer-los entendre la nostra idea i després que les coses surtin, no? Però bueno, amb il·lusió i ganes segur que surt bé.
Acabo. També deixem preguntar-te per la logística d'aquest canvi de gespa. Parlaves abans del camp del Municipal de Badalona. Dèieu que comenceu la pretemporada el 23 de juliol. Com preveus aquesta pretemporada tenint en compte això i també l'inici de curs?
Bueno, és la dificultat que tenim aquest any, no? Ja em va passar amb l'Europa fa uns anys pel tema del pàrquing i vam tenir que anar a jugar al camp de la Gramenet. I aquest any pues, pinta semblant, no? Ara han de sortir publicats, no sé com es diu, la sol·licitud aquesta del, per poder pujar pel tema del camp, i jo crec que ens anirem com a mínim a octubre, novembre, que haurem d'estar por ahí jugats o no sé què farem. Però bueno, és el que hi ha i ho hem d'acceptar. Si volem tenir un estadi com el que tindrem, un estadi com el nostre, gran, nou, modern i a sobre amb gespa natural, pues, tot té un preu. I desgraciadament, per tema de llicències i coses burocràtiques, pues les coses no poden anar més ràpid. És una pena, però bueno, el que hi ha i ens haurem d'aclimatar com puguem.
Doncs ho anarem seguint, evidentment, la temporada vinent, aquesta tercera federació al grup 5, que ja està molt interessant abans de començar. N'hem parlat amb Pedro Dolera, el nou entrenador del Badalona, un dels equips que a priori, com dèiem, ha d'estar a la part alta lluitant per l'ascens. Pedro, moltes gràcies per atendre l'enjoc i que vagi bé l'estiu i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Parlem ara de bàsquet. El general manager del Barça, Juan Carlos Navarro, ha valorat la sortida de Jabari Parker fa avui mateix, un dels jugadors més valuosos que, en parlàvem la setmana passada, encara tenia un any de contracte amb una de les fitxes més altes de la plantilla. Navarro explica així els motius de la marxa de l'Alei Pivot nord-americà.
No és una notícia agradable, però jo crec que és beneficiós per nosaltres també alliberar aquesta massa salarial del pressupost. És una cosa que ell va demanar just després del partit, una temporada bastant dolenta, no només ell, sinó de tot l'equip, i jo crec que amb aquesta notícia podem fer un equip encara més, amb més jugadors, en diferents posicions.
Això pel que fa al Barça, que ja pensa l'any vinent, que no va passar dels quarts de final. Recordem el play-off de tant d'Eurolliga com de Copa del Rei com de la Lliga CB. Ahir el Real Madrid va guanyar per la Vic ràpida, de fet, el 3-0, la final d'aquesta Lliga CB. Els blancs van ser superiors a un València molt voluntariós i lluitador, que no va poder igualar la qualitat i el físic d'un Madrid que ja havia guanyat amb solvència la fase regular d'aquesta Lliga ACB. En parlava el tenit del València, el badaloní Pedro Martínez.
Ara mateix, no, entre que no hem jugat un bon partit, de jugar, diguem, no? Res a dir, els jugadors s'han esforçat, han lluitat, res a dir dels jugadors que han lluitat fins al final, quan ja es veia que era molt difícil. Hi ha hagut un moment, a l'últim quart, que semblava que ens podíem posar 6 punts, però més des de la lluita que no des del bon joc. No hem tirat malament de fora, hem jugat massa amb estàtic, on el Madrid ha estat molt bé a darrere, i aquí les sensacions ja no eren bones, no? I després, pues, clar, ells són molt bons i et castiguen. S'hauria agradat, evidentment, guanyar, però si no es pot guanyar, ser més competitius, no? Un 3-0 ara mateix, però la veritat és que és dur de pair.
El València que mira cap endavant després de fer una bona temporada, la primera des del retorn de Pedro Martínez, però de quedar-se, com dèiem, aquest 3-0 a la final. I encara en bàsquet un apunt més, el Tarragona Bàsquet competirà el proper curs a la Lliga Femenina 2, amb el seu primer equip femení, evidentment. Un acord amb el Celta de Vigo ha permès a l'equip Lila aconseguir una plaça a la tercera divisió del bàsquet estatal. L'exjugadora professional Esther Ferrer encapçalarà la direcció esportiva d'aquest nou projecte. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tuc.
El club ha presentat aquest nou projecte com una aposta decidida per consolidar el bàsquet femení a la ciutat i per construir una estructura esportiva sòlida i amb projecció. El sènior A competirà a Lliga Femenina 2, mentre que el sènior B es mantindrà a Supercopa Catalunya. Segons ha explicat Esther Ferrer, responsable del projecte de Lliga Femenina 2 i Supercopa, la proposta tindrà una base continuista. Tot i la incorporació de reforços, es mantindrà el bloc de jugadores que ha integrat el primer equip en les darreres temporades.
Hi haurà, sobretot, jugadores del club que volem que estiguin a Lliga 2. Volem que això sigui un projecte de la ciutat, de les nostres noies. Sí que tindrem algun fitxatge per acabar d'omplir la plantilla, però sobretot les nostres noies d'aquí del TGN.
Ferrer també ha deixat la porta oberta al retorn de jugadores tarragonines que actualment militen en equips de fora de la demarcació, incloses aquelles que competeixen a universitats nord-americanes. Els partits com a local es disputaran al Palau d'Esports de Catalunya, convertint el TGN Bàsquet en el primer equip professional de la ciutat que utilitza aquest espai com a pista habitual.
I abans d'acabar amb futbol sala, avui se la juga el Barça, que està obligat a guanyar el Palacio de los Deportes de Cartagena si vol continuar optant el títol de Lliga a la primera masculina. Els blaugranes van perdre el segon partit a casa al Palau i la desfeta de dimarts passat a Terres Murcianes ja en el tercer deixa el títol a tocar pel Gimbi Cartagena, que, recordem, és el vigent campió. El tècnic Bernatino Pérez parlava de com afrontava l'equip aquest quart partit.
Bueno, me espero que estemos igual en defensa como en ataque, pero sí que espero que el equipo mejore tanto en los últimos metros como en este aspecto, ¿no? De dominio de gestión de resultado, que hemos ido hoy todo el tiempo por abajo y bueno, hemos conseguido empatar, pero no nos ha servido de mucho. Entonces creo que eso también hay que darle una vuelta y ser conscientes de que bueno, tenemos enfrente un gran rival y que hay que saber estar por debajo y mantener siempre un poco esa cordura, no irnos del partido, porque evidentemente hay más presión el próximo partido y los detalles van a contar aún más.
Avui a les 9 del vespre aquest quart enfrontament de la final entre Gimbi Cartagena i Barça, que pot ser definitiu, esperem que no, i que el Barça guanyi per forçar el cinquè definitiu duel que jugaria dilluns vinent al Palau Blaugrana. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Colomín, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora de la vostra ràdio local amb l'últim programa de la temporada. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa es así. Verá,
es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
¡Qué bonito!
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Lord, I'm gonna get so hot tonight. I'm gonna let the floodgates open wide. I'm in open water. This is what I need.
Bona tarda, avui és dijous.